Ràdio L'Escala, serveis informatius.
Bona tarda, són les 5, us parla Abel Font. Notícies. La Generalitat invertirà quasi mig milió d'euros al port de l'Escala en els propers 4 anys. Inversió en millores de serveis, instal·lacions i tractament d'aigües residuals. Les despeses sorgiran del Pla d'Inversions 2019-2022, que, en el cas general de l'Alt Empordà, suposarà 2,2 milions d'euros entre els ports de l'Escala, de Llançà, de Roses i també del Port de la Selva. És el tema d'obertura en aquest butlletí. La resta d'actualitat d'àmbit local la resumim en format breu amb aquests titulars. L'organització de la cursa de la dona de l'Escala ha lliurat més de 8.000 euros a una entitat benèfica, aquest 2019 a l'Associació de Diabètics de Catalunya. Són els diners recollits entre inscripcions, sortejos i activitats que es van celebrar a l'entorn de la cursa. Aquesta nit, a 9:45, concert de comiat de Lluís Albert amb l'Orquestra de Cambra de Girona. Canal 10 Empordà ofereix aquest concert, enregistrat a la Bisbal l'any 1996, on Lluís Albert va escollir un programa amb obres de Carreras i Dagas. La Marató d'Empúries s'havia d'haver disputat o s'havia programat pel 28 d'abril. En coincidir amb les eleccions generals, el Patronat Municipal de l'Esport ha anunciat que s'ajorna una setmana fins al 5 de maig, coincidint amb el Triumvirat Mediterrani. Recull d'agenda d'activitats i el temps amb Sergi Corral completen l'informatiu de les 8 del vespre. Una jornada dominada per un anticicló que s'ha tornat a reforçar i això ens ha deixat un cel molt més serè. Això pel que fa a informació d'àmbit local, ara us deixem amb el FAR, aquest magazín que elaborem conjuntament les emissores locals de l'Escala, Arenys de Mar, Vilanova i la Geltrú, Deltebre i l'Ametlla de Mar, des d'ara fins a les 7. Avui amb continguts com ara coses en cases del mar, en l'apartat d'interactiu, a través de casos de Vilanova i la Geltrú i Tarragona. Parlarem del projecte integral de les platges d'Arenys de Mar amb el regidor de Ports, Josep Manel Nogueres. En la secció de Medi Ambient parlarem de per què no s'han de recollir les petxines de les platges amb l'ambientòleg Aaron Marcos. El preu del peix, sabrem com ha anat la subhasta avui a la llotja de Vilanova i la Geltrú. Històries de mar, parlem del canal de navegació Carles III amb Toni Cortés i en la secció de gastronomia farem gastronomia, de fet, i literatura, parlant del sopar literari Provendres vinent en el marc de tot el gruix d'activitats de Vila del Llibre, un sopar literari que tindrà lloc a l'hotel gastronòmic al Molí de l'Escala. En parlarem amb el seu xef Jordi Jaques i també amb el periodista i escriptor Martí Gironell. Al final de programa, somriu a la crisi amb el xef Carles Llobet. Després del FAR, el Nex Vespre, a les 7, a les 8, l'actualitat local, informatiu més oficis del llibre, a les 9, la Franja Musical, a les 11, reemissions. A totes i a tots, gràcies per la vostra companyia.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
El FAR, amb Josep Maria Cano.
Ara pensava, quan la Isabel ens ha proposat el concurs d'aquesta setmana, quin esport nàutic us agradaria practicar, us agrada practicar o us ha agradat practicar, quin és el vostre preferit o quin us ve al cap quan parlem de mar. Pensava en la gent que, això no és un esport nàutic, la gent que corre pel costat del mar, per al costat de la zona de platja. De fet, els passejos s'han omplert de carrils especialment dissenyats perquè la gent pugui anar en bicicleta i pugui córrer. I per què no? Gent que pugui practicar diferents esports. L'altre dia veia, per exemple, practicants de handbikes, que és aquesta gent que va en bicicleta com movent-la amb les mans, com les antigues bicicletes de minusvàlids, una mica. Doncs, bé, vosaltres sou dels que feu esport, ara arribarà la primavera i s'ompliran aquests carrils de gent que voldrà cremar tot allò que ha menjat de més durant els mesos d'hivern, amb tota una desfilada de modelets, colors i textures que segur que faran que aquestes zones siguin un caldo, un lloc on bullirà una miqueta la vida. Sou d'aquests? Per on aneu a córrer? Qüestions que anirem preguntant al llarg de les properes setmanes per aviam el mapa esportiu de Catalunya per on va. De fet, d'altra banda, hi ha peticions a Ports de la Generalitat perquè posi els quilòmetres en les seves zones portuàries. A veure si amb aquestes reformes arriba també aquest tipus de senyalització. Bé, callo perquè veig que us esteu avorrint. Per tant, anem a començar la segona hora de programa.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Avui cuinem amb
Pere Arenas. Avui Pere ens explica algunes receptes per cuinar els espigalls. És una verdura semblant a la col, a la que es conrea a la comarca del Garraf. Hi ha fins a 50 maneres diferents de cuinar aquesta verdura. Voleu conèixer unes quantes? Escoltem en Pere.
Bé, avui us parlaré d'una verdura. D'una verdura que a la comarca del Penedès, o sigui, el Gran Penedès històric, però principalment a Vilanova, són els espigalls o brotons. Per què dic espigalls o brotons? Perquè és una verdura que en principi té dos connotacions. La primera, que és brotons, és quan la planta és petita, és jove. I aquesta és la primera que es cull, que va aproximadament des del mes de setembre fins a cap al finals de novembre, principis de desembre. A partir d'aquí, aquesta planta ja es converteix en espigall. És una planta ja molt més gran, molt més gruixuda, i és quan s'espiga. En aquest cas, aquí a Vilanova, en tenim moltíssimes receptes d'espigalls, perquè pràcticament en cada casa hi ha una recepta d'espigalls. Amb un primer concurs d'espigalls que va haver-hi a Vilanova, fa uns quants anys, es van arribar a comptabilitzar 50 plats diferents dels espigalls. Entre ells, plats de postres dolços, com podien ser espigalls amb sucre i amb coca de brioix. I, bueno, és un plat molt popular a Vilanova. El més típic i el que més s'utilitza normalment és l'espigall bullit, saltejat, o bé amb una mica de cansalada, o bé amb una miqueta de botifarra. Però, amb el temps que portem ara i la dedicació que li estem donant als cuiners, estem fent altres maridatges, com poden ser els espigalls amb una crep d'espigalls amb foie. Un altre plat podria ser, per exemple, uns espigalls bullits, saltejats i acabats amb unes gambes de Vilanova flambejades, i aquest flambejat de brandi se li tira per damunt, i llavors ja tenim un altre plat dels espigalls o brotons. A partir de truites, a partir de que es poden maridar amb de tot, pràcticament en qualsevol tall, amb botifarres, amb xistorres, amb de tot. És un plat i una verdura molt agradable. I, bueno, espigalls. Quan l'espigall és més gran, el millor és netejar i que quedi només que la fulla, perquè el tronxo és una mica dur. Llavors, clar, la cocció queda molt més en boca, és molt més, no és tan agradable. I bé, i jo el que us aconsello, que si podeu, al principi són els brotons, que són molt més tendres, molt més bons, i s'aprofita pràcticament tot.
Mm. Molt bé, doncs ja tenim unes quantes maneres de cuinar els espigalls. Agraïts per aquesta nova classe culinària que ens ha fet avui en Pere Arenas.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Sovint parlem dels ports com equipaments i els ports estan conformats d'un seguit d'edificacions, evidentment els espigons, en molts d'ells les cofradies, en d'altres els clubs esportius. I allà on hi ha cofradia, allà on hi ha pesca, moltes vegades, però no a tot arreu, hi ha el que s'anomena la Casa del Mar. Què és la Casa del Mar? Doncs la Casa del Mar, pel que sabem, i ara ens ho explicarà millor, era un equipament que depenia de l'Instituto Social de la Marina fins a l'any 99 i en el qual només en dos punts de Catalunya hi havia hospedatge. A la resta, doncs, eren espais que, doncs, sales de reunions, zones perquè els pescadors jubilats poguessin anar a jugar o anar a partir a fer la partida, o anar a xerrar, o anar a dialogar, o anar al que considerin oportú. En tot cas, volem avui aturar-nos en les cases del mar i d'alguna manera explicar com són, què fan, com funcionen, quin paper juguen avui en dia i, sobretot, qui hi ha al darrere d'aquestes cases del mar. És a dir, quines persones tiren endavant aquests equipaments. Si us sembla, comencem per Vilanova i la Geltrú. Ivan Fernández, què tal?
Doncs avui comptem amb la responsable de la Casa del Mar de Vilanova i la Geltrú i també amb una peixatera que va viure en primera persona fins i tot la construcció d'aquest edifici tan emblemàtic. Saludem la Yolanda Maurici i la Teresa Prieto. Bona tarda, benvingudes.
Bona tarda.
Bona tarda.
Estem parlant d'un edifici que té moltíssimes peculiaritats. De fet, va ser construït pels mateixos pescadors. Estem parlant d'un edifici molt especial?
Sí, és un edifici molt especial. Es va construir l'any 1925 i bé, a tota la comarca la gent se l'estima i encara ara en parla com el pòsit, l'edifici del pòsit de la nostra Casa del Mar.
De fet, Teresa, tu vas arribar a veure el que era el pòsit de pescadors, l'antic pòsit de pescadors.
Pues sí. Perquè jo m'he criat a la platja, o sigui, jo vaig néixer a Calafell, però la meva mare ja vivia aquí a Vilanova. Em va anar a tindre Calafell perquè, clar, que també eren pescadors, el meu avi també era pescador. I, a més, la meva àvia peixatera, com jo. I la meva mare peixatera, les meves ties peixateres, què més? Tot del peix. I hem viscut sempre del peix. N'hi ha que viuen de la muntanya i nosaltres vivien del peix.
Sí, tu encara devies veure la subhasta allà davant de la Casa del Mar,
sí.
A terra, i quan encara no... Totes aquestes modernitats
no
que tenim
ara. No he passat fred jo allà.
Escolteu, m'agrada escoltar com parleu de la vostra Casa del Mar en carinyo. Sembla que sigui un equipament que al final se l'acaba estimant molt.
Sí, la veritat, jo com soc funcionària i vaig venir a petar la Casa del Mar... doncs com un destí, un equipament cívic, de la xarxa, d'equipaments de la Generalitat, però sí que és cert que hi ha quelcom especial i que t'acaba lligant molt, perquè no és només programar activitats i oferir coses a la ciutadania, això, sessió de sales, reunions, no sé què, hi ha alguna cosa més que batega i que forma part del dia a dia, que és la gent que hi ha a la casa i que se l'estima perquè hi han estat allà des de petits. Estem parlant això d'un edifici de l'any 25. És que...
sí. Escolteu una cosa, anem a conèixer, i us poso un comú, val? A veure si també batega tant, en aquest cas, la Casa del Mar de Tarragona, Daniel Hombre. Rodríguez.
Que les cases del mar només són per als homes és tota una fal·làcia i, a més, ho demostrarem aquí a Tarragona. I si no, que els diguin a les dones de la Casa del Mar de Tarragona, perquè porten constituïdes des de l'any 2000 com a associació, però temps abans ja hi feien moltes activitats. Avui, de fet, coneixerem tot el que realitzen, perquè en els pocs minuts que jo he estat per aquí, pels seus espais, he de dir que he vist molt de tràfic. En parlem amb la seva secretària, la Matilde Fàbregas. Matilde, benvinguda, bona tarda.
Hola, bona tarda.
És veritat que sou... moltíssimes dones de mar, o almenys dones que formeu part de l'Associació de Dones de la Casa del Mar.
Correcte. A veure, els orígens eren les dones de pescadors que venien aquí a la Casa del Mar a fer alguna activitat. L'únic que després, actualment, ara són dones de pescadors, de Serrallo, de Tarragona i quasi de província.
De fet, Matilde, benvinguda, què tal?
Sí,
quan en Daniela et presentava, jo des de Vilanova, tant la Teresa o sobretot la Yolanda, he sentit un ombre, com si ja us coneguéssiu una mica. No sé si és així.
Jo no el conec, no. Us conec, no.
Yolanda?
Ens hem vist potser en alguna trobada de Cases del Mar, que en fem una cada any, però sí que l'Associació de Tarragona és una associació que fa moltíssima feina, és l'Associació de Dones de les Cases del Mar, perquè no és habitual, i a veure, i tant que les coneixem, de la quantitat de coses que fan.
Escolteu una cosa...
Digues,
perdona, Matilde, endavant.
No, que també soc funcionària, vaig estar un temps aquí a la Casa del Mar, i és quan va néixer, no?, l'Associació de Dones, perquè primer, vull dir, depenien directament de lo que era l'Institut Social de la Marina, això ho explicaran més per totes les tècniques, i després, doncs, quan la part social es va transferir a la Generalitat, és quan es va formar l'Associació de Dones, no?, perquè la Generalitat no podia pagar directament els monitors, sinó que a través de l'Associació de Dones és quan ells es van poder fer les activitats, no? Nosaltres, doncs, una mica també els orígens nostres de la nostra associació va ser, doncs, anar a l'Ametlla de Mar, que també hi ha una altra associació de dones,
sí?
I elles, doncs, bueno, ja funcionaven, nosaltres vam fer també una associació aquí, i la veritat, potser perquè va ser la primera associació de dones, o, bueno, doncs, perquè el nostre treball poquet a poquet va agradar, doncs, bueno, aquesta associació ara s'ha fet molt gran, hi ha moltíssimes, i totes són sòcies, i estem ubicades aquí. Del Serrall o de pertanyents al règim del mar, doncs ara són la minoria.
A veure, les Cases del Mar, jo he dit que es pertanyen a l'Institut Social de la Marina, que és cert, com explicàveu vosaltres ara, però per què neixen? Per exemple, Yolanda, per què neixen les Cases del Mar? A veure, qui m'ho pot explicar?
A veure, si agafem la definició així més oficial, són un espai de trobada i d'acollida per als pescadors, gent de mar i les seves famílies. Però, clar, tot això va evolucionant. Sí que va lligat a tot el tema de donar servei en terra, com diem aquí a Vilanova, a la gent de la mar, perquè tingui un lloc d'aixopluc i on poder desenvolupar activitats socials, culturals i de més. Però, esclar, és això. Amb el temps tot això va evolucionant. Actualment són equipaments cívics i, com qualsevol altre equipament cívic, doncs estan obertes a la ciutadania. De tota manera, aquest tarannà, jo diria que ja l'hi han tingut sempre, perquè els pescadors no són precisament una gent gaire tancada, sinó només cal veure que ara estan organitzant ja la comparsa, l'arribo de Carnaval, no sé què, i també ho fan obert a la ciutadania, i també les festes de Sant Pere. Bueno, diríem que el pescador tampoc agafa l'exclusivitat i només vull relacionar-me amb els meus, sinó que sempre han sigut equipaments oberts i, bueno, i es manté aquest esperit.
Hi ha un moment, un canvi important, no? Crec que és el 99, no? Que és quan deixen de ser dependents de l'Institut Social de la Marina i passen a dependre de la Generalitat de Catalunya, no? Es fa el traspàs de competències.
Sí, llavors, clar, agafen aquest caire de promoció,
bueno,
del civisme.
Sí, bueno, totes les competències no per això,
No, només de les d'apartat social, eh? O sigui, l'Estat es queda tot el que és les competències de seguretat,
correcte,
social,
sí, quan...
les pensions, les pagues, aquestes,
correcte,
coses més. Però tota la part social, que és del que estàvem parlant, és transferit,
correcte,
perquè,
sí, sí,
de fet, és competència exclusiva, els serveis socials i tot el tema de civil. Estem a Acció Cívica, Acció Cívica i Comunitària, i és per això, doncs, que s'accentua més aquest tarannà de treballar de cara a la comunitat, de fer activitats relacionades amb el civisme, amb la cultura, amb l'intercanvi de valors, etc, etc.
Matilde, que sé que volies fer algun apunt, no?
Correcte. Digue'm.
No, i en aquest sentit...
És correctíssim el que ha explicat.
Sí? Interpreto que aquí són les entitats de les dones del mar, no? És on agafeu una mica...
Correcte.
El relleu o les riendes de les cases i comenceu a través,
sí,
de les vostres entitats a omplir-les,
sí, sí,
i a donar-los un sentit, no? Matilde?
Correcte. Tal com diu la companya, és la cessió, no? Els espais ens els cedeix a Acció Cívica, no? A través del responsable d'aquí de la Casa del Mar. Tota l'ocupació que nosaltres fem aquí dins la Casa del Mar són cessions d'espais. I bueno, doncs tenim l'aula aquí polivalent, tenim alguna aula, i doncs ens ha donat això facilitat a organitzar, doncs, moltíssimes activitats, no? Sempre gràcies a la cessió de l'espai.
Com per exemple quines? A veure, ara li ens ha dit la del Carnaval, ara tornarem a Vilanova, però vosaltres a Tarragona què feu?
A veure, nosaltres fem molts de tallers aquí, dins de la Casa del Mar, no? I paral·lelament doncs, bueno, fem sortides culturals, anem a Teatre Barcelona, al Liceu, fem algun viatget, i dins de la Casa del Mar doncs, bueno, fan moltíssimes activitats, fan gimnàstica, ioga, country, fan unes classes d'àvies viatgeres, que dic jo, fan una miqueta d'anglès, una miqueta francès, una miqueta manualitats, fan moltíssimes activitats que doncs, dins els horaris que ens permeten la sessió d'espais doncs, organitzem, i la veritat hi ha moltíssima acceptació i fa més o menys 18-19 anys que funcionem, i bueno, doncs la gent molt contenta i segueix venint aquí a la Casa del Mar. I només les alumnes són dones, no? La resta, quan anem de viatge, anem de teatre, o algunes, ara, per exemple, pel Dia de la Dona, doncs fem la Setmana Cultural de la Dona, amb xerrades, amb una excursió, ens anem a fer de publicar preguntes freqüents, fem també una obra de teatre, tenim dos grups de teatre nosaltres, un grup de cant coral, també un grupet de teatre farà una interpretació, també serà per les sòcies, etcètera.
I només per dones de pescadors o obert a tothom?
No, ara en aquest moment ja està obert a tothom, perquè pensa que en aquest moment potser de socis actives som unes 2.700 dones, i clar, això és impossible que sigui a pescadors. A més, avui en dia, i la Yolanda t'ho pot explicar millor, que a veure, el pescador d'aquí queda poc, no? Vull dir, hi ha molta gent, ara molts treballadors que no són gent d'aquí, no? Molts són segons quines embarcacions, el patró sí, però el pescador és ja gent de fora.
I Teresa, i vosaltres què feu aquí a Vilanova?
Aquí fem moltes activitats, doncs mira, el dimarts fem dansoteràpia, dimecres fem classe de memòria, i dijous fem sons de mar, que anem a cantar, fem una coral. I bueno, d'activitat, mira, jo em va agafar un itus quan tenia 59 anys.
Sí.
Vaig tindre que deixar de treballar perquè, és clar, no podia. Encara vaig aguantar el negoci 4 anys. Encara anava a la subhasta a comprar i tot, però al final les meves filles van dir: mama, no pots, has de fer un pensament. I jo em vaig quedar, vaig agafar una mica de depre, i sort de la Casa del Mar, que em va salvar. Perquè al anar allà a tindre activitats...
I sort que tenim de tu nosaltres, també.
Gràcies, gràcies. I jo, la veritat, que això ha sigut la meva vida. Mira, avui mateix, ara després per allà a quarts de sis, també anem allà i juguem al parxís, doncs mira, ja surts de casa i ja és una altra cosa, una altra activitat.
És a dir,
i
que...
bé, jo...
Digues.
No, això... Que jo dono moltes gràcies a la Casa del Mar, que ja ho dic, que a mi m'ha salvat, perquè jo estava a casa, no volia sortir, i tenia una veïna que em deia: vine, dona, a la Casa del Mar. Sí, sí, ja vindré. I un dia va venir, em va trucar, diu: avui sí que vens, vinga, anem. I vaig arribar allà i em vaig sentir tan acollida i tan bé que, bueno, no he deixat d'anar cap dia.
És a dir, que la Casa del Mar amb el temps s'han acabat convertint en llocs on diferents entitats, bàsicament de persones relacionades amb el mar, les dones, els homes, el que sigui, és igual, organitzen activitats i serveixen d'aixopluc per activitats d'oci, eh? Que sí? Yolanda, digues.
Sí, bé, hi ha una programació pròpia, que és petita, però que sí que hi ha una oferta d'activitat pròpia com a Generalitat, que és de caire gratuït, a més,
sí.
I la resta són proposta de les entitats. Aquí tenim l'Associació de Gent Gran de la Mar, però també l'Associació de Veïns del Barri de Mar, més qualsevol entitat que sol·liciti l'ús dels espais. I també els nous pescadors, que anomenava la companya, perquè sí? també participen.
Bueno.
Sí, 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 ara tenim un xicot aprenent a fer blogs, perquè vol fer la seva pàgina d'internet, senegalès, i escolta, la mar va bé, amb intercanvi amb la gent gran, l'alumne més gran en té 91 i el més jove en té 17. És dir, que veure...
Fixa't,
també...
tinc la sensació de que estem parlant d'un equipament que probablement molts pobles de costa tindran. Això no vol dir que tots siguin igual, però estic convençut que majoritàriament deuen tenir tots aquest perfil que estem explicant avui, i que probablement molta gent desconeix, i que poden participar i donar-hi vida de manera activa, no? Vull dir que segurament ho estarem descobrint. No sé si a vosaltres us ha passat, al vostre entorn, no? De que gent que no era potser del mar, doncs ha vingut i ha dit: home, doncs no sabia que això es feia aquí. Us ha passat això, no?
Sí.
Hi ha gent que té... Sí, o per exemple, l'etiqueta, això és per gent gran. Doncs no és exclusiu, és dir... Obertes ho són a nivell general. cadascuna amb la seva personalitat, depenent de, del lloc on, on, on són, depenent del nombre d'habitants. Clar, no pot ser igual l'Ametlla que Tarragona o que Vilanova, només per nombre d'habitants ja la cosa varia molt. Però sí que aquest caire d'acollida, d'estar oberts a noves propostes, de dinamitzar, al final, de treballar sempre, sempre de la mà amb les entitats i la gent del territori, em sembla que això ho tenim totes.
Matilde, sí, vosaltres
correcte,
també.
A Tarragona, sí, també. A Tarragona, jo penso que molta gent desconeixia totalment la Casa del Mar, i gràcies doncs, a la nostra entitat, o bueno, també aquí també hi ha el Club de Pensionistes, que també fa molts anys, i són més antics que nosaltres, eh? I bueno, i alguna entitat que fa ús dels espais s'ha donat a conèixer la Casa del Mar. Jo penso que això, a Tarragona hi ha molts pocs espais cedits, i la Casa del Mar és un referent, i és una sort poder-ho tenir, eh? Poder-ho tenir és una sort.
Què dius, Teresa? Què vols que diguem?
Ai, va. Teresa, sí, que
què
la Teresa
dir?
Té aquí
corre,
una
no, que
novetat.
També hem fet un altre grup de, que en diem les Culturetes, que sí? Som una colla de dones que fem activitats i, bueno, i això us ho deixàvem de
jo
dir.
Jo els dic les meves marxoses, eh? Són les que queden per anar amunt i avall, sí, que van amb el WhatsApp per arribar per abajo, que hi ha això al cine, que ara hi ha això allà al, sí, centre cívic, que queden, surten, fan... Bueno, no paren.
Escolteu... Bueno, que... No, digues, digues... Endavant.
No, que aquest dematí mateix també jo sortia.
Molt bé.
Perdó.
Matilde, digue'm.
No, que jo també, a veure, a part de que les activitats que puguem fer nosaltres, no, el que penso que és més bonic de la nostra tasca és que moltes dones, doncs, que no tenien un lloc referent on anar, el que sigui, gràcies a que han vingut aquí, doncs han fet amistats, després elles poden anar als llocs, poden anar a teatres, poden anar a donar un tomb, poden anar a caminar, gràcies al nostre referent.
Escolteu una cosa, jo crec que avui hem descobert un equipament que molts pobles tindran, amb moltes activitats i moltes ganes de que la gent hi participi, les Cases del Mar. Moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a explicar-ho, Matilde,
a
Teresa,
a vosaltres,
i Holanda.
Una abraçada a les companyes.
Gràcies.
Gràcies. I a la gent que ens escolta, apropeu-vos a la vostra Casa del Mar. Segur que ja us oferiran un seguit d'activitats que us agradaran. Arribem gairebé a 2:15.
Navega amb el Far. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Divendres, dissabte i diumenge, L'Escala, Vila del Llibre 2019. Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions teatrals i mostra d'oficis.
L'Escala es converteix aquest cap de setmana en autèntic epicentre literari del país. Més de 75 activitats per a tots els públics, en l'any que es compleix el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert, Víctor Català.
No permetis que els altres t'ho llegeixin. Acosta't a L'Escala i comprova-ho tu mateix. De divendres 22 a diumenge 24. L'Escala, Vila del Llibre.
Quan vols estar informat, saber què pensen els altres, consultar els resultats esportius de la comarca o planificar el cap de setmana, tu què fas? Setmanari de l'Alt Empordà. La informació de prop. Al Quiornet i a les xarxes socials.
Dissabte 23 de febrer a l'Auditori Teatre Espai Ter de Torroella de Montgrí, Cobla Montgrins, Pere Rigau i els compositors torroellencs. Concert homenatge al centenari del naixement de Pere Rigau, fundador dels Montgrins, i a la llarga tradició musical de Torroella de Montgrí, on es podran escoltar obres de compositors locals, amb la direcció de Jordi Molina. Dissabte 23 de febrer a 14:45 del vespre a l'Auditori Teatre Espai Ter. Venda d'entrades anticipades a Auditori Teatre Espai Ter, Oficina de Turisme de l'Estartit i en línia espaiter.cat.
Soc del Port de la Selva i el compro per les entrevistes.
Perquè parla de les notícies d'aquí, de Roses. Castelló d'Empúries, Llançà, La Jonquera, Garriguella... Parla de totes les poblacions.
A mi m'agrada per la informació de Figueres.
Els articles d'opinió.
Cada dimarts, l'Alt Empordà es llegeix amb Hora Nova. I gaudeix de molts avantatges si et fa subscriptor. Hora Nova, periòdic independent de l'Alt Empordà.
Jo i tu, quin parell de caps i grans, viatjant per mons estrans. Amb les mans nues lluny, cavalgant per mil deserts, com bandidus a l'oest, descobrint nous continents, tot fent història. Junts vam alliberar París, vam tombar el mur de Berlín, i navegant amb els vikings, empunyant l'antorxa com si fóssim Bonnie and Clyde
un parell de samurais, no ens farem enrere mai. Fidels al repte amb tu, no hi ha dues nits iguals, no hi ha dubtes ni temors, no hi ha principis...
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Dos quarts de sis.
Segueix la llum del far.
Som a mes de febrer i, de fet, això, els bombers sempre diuen que els incendis de l'estiu es comencen a apagar a l'hivern. Doncs bé, les bones platges de l'estiu s'han de començar a treballar a l'hivern. Si ens esperem a començar-les a adequar al mes de juny, malament rai. Entre altres coses, perquè la gent va a la platja quan vol i a la costa li donem l'ús a la platja gairebé cada dia de l'any, més intensitat els mesos d'estiu, però ara que pugi una miqueta la temperatura, ràpidament veurem com al cap de setmana la cosa comença a omplir-se de gent. Esport, futbol, prendre el sol, cadascú el que consideri. Passejar el gos, això també agrada molt, cadascú el que consideri. Arenys de Mar han presentat un estudi, de fet una enquesta, un treball que han fet preguntant als usuaris de les seves platges què és o quines són les activitats que més els agrada fer en cada una d'aquestes platges. Ho han fet tot just fa una hora i mitja aproximadament, i volem, en tot cas, començar a veure i escatir com aniran els fets d'aquesta propera temporada. Per això hem convidat el regidor de Ports de l'Ajuntament d'Arenys de Mar, que té regidor de Ports, l'Ajuntament d'Arenys de Mar, el senyor Josep Manel Noguera. Senyor Noguera, bona tarda i benvingut. Com estem?
Bona tarda.
Bueno, és el regidor de Port.
Del tenen, port d'Arenys de Mar.
Tenen molts equipaments dins del port, sí. Però port... Sí. He parlat amb el regidor de Ports, amb el gerent de Ports, aquest sí que és...
Ah, molt bé, aquest és de Ports de la Generalitat.
En Joan Pere Gómez. Ara fa res, una hora.
Molt bé, molt bé.
Però és veritat que el regidor del port, eh? Sí. I com a port i zona costanera, també, i activitat econòmica, també de
plàstics. Sí, realment està més lligat a l'activitat econòmica que no pas al port mateix, el tema aquest que hem estudiat.
Però per la temàtica del programa...
Encaixa en el programa.
Gràcies ja per presentar-lo com a regidor del port.
Ja veig, sí.
Senyor Nogueres, què han fet exactament?
Miri, nosaltres entenem que per treballar des del punt de vista econòmic amb l'entorn platges, necessitàvem tenir una sèrie de dades que no disposem, no s'han disposat mai. Tots intuïem el que podia passar, tots enteníem que la gent tenia una determinada procedència i que venien acompanyats, però tot això d'una manera estudiada i reglamentada mai ho havíem tingut aquestes dades. Mm. En aquests moments vam necessitar fer l'estudi per enterar-se de totes aquestes coses i finalment per donar resposta a les inquietuds i sobretot treure'n el màxim profit d'aquestes visites que rebem, econòmicament parlant i socialment parlant. Aleshores, el que vàrem fer ja l'any passat, a principis de l'any passat, més aviat a finals del 17 i a principis del 18, és aprofitar una oferta que feia la Diputació d'Ajuda Tècnica per fer un determinat tipus d'estudi en les platges de la costa de la província de Barcelona. Aquest estudi era capaç de solventar aquesta necessitat que nosaltres teníem, de tal manera que estudiava les platges,
sí,
i la gent que les freqüentava, els usuaris.
Molt bé.
Amb aquests dos elements, un d'ells naturalment ja el coneixíem, les platges, les platges les coneixem perquè
nostra.
Tenim activitat, és a casa nostra, però el que no coneixíem, repeteixo, és l'usuari. Això ens ha donat l'oportunitat de conèixer també l'usuari que ens visita.
I atenció, perquè ara parlarem en aquest cas d'aquest estudi que s'ha fet a Arenys de Mar, però probablement el perfil amb variables sigui aplicable a moltes altres platges i a moltes altres zones de Catalunya. El primer que descobreixen o el primer que posa de manifest és que bona part dels usuaris d'aquestes platges no són del municipi.
La major part, de fet, del municipi hi ha un 23% que utilitza la platja.
Només un 23%.
Però, esclar, això és molt relatiu. Els números no són absoluts. Els absoluts és el que parlen de xifres, per exemple. Nosaltres diem que han fet, que hi ha hagut, entre els mesos de juliol i setembre, hi ha hagut 217.000 visites a la platja.
Entre juliol i setembre?
Entre juliol i setembre.
217.000 visites amb una població, un municipi, que té 15.000 habitants.
Sí, sí,
És a dir, 15.000 habitants, 217.000 persones.
Sí. Perdoni. No persones, usuaris.
Bé, usuaris, perdó, és veritat.
Podria ser que la mateixa persona hagués repetit.
D'acord.
Per tant, sí, són usuaris. Hem de fer una sèrie de premisses per donar-nos a compte del que estem dient. Mm. 217.000 usuaris hem rebut, dels quals el 23% era gent de la població. Clar, aquestes dades criden l'atenció, ve molta gent de fora, sí, efectivament, o bé, la gent d'Arenys freqüenta poc les platges. No ho sé, s'hauria de comparar amb altres poblacions i fer el paral·lelisme. Aquesta població té aquests usuaris.
Sí.
Això no sé. El que sabem és la gent que ve, les vegades que ve, si té intenció de tornar, quantes vegades ha vingut abans, com s'han enterat de que existien aquestes platges, i després hem estudiat les platges. Hem estudiat la platja de la Musclera,
sí,
I a la platja de la Musclera és freqüentada, lògicament, perquè és una platja natural, no per nens i per avis, sinó més aviat per gent jove, en parella.
Clar, nudistes, per tant, naturalistes...
Per tant, ells tenen les seves necessitats. Ells faran ús de les platges i dels serveis de les platges de la manera que ells estimin convenient, però les tenen molt concretades, les seves necessitats. També tenen unes edats molt determinades.
Per tant, Musclera, diríem que és la platja nudista, coneguda...
Sí.
És més aviat perfil jove... no familiar, sinó més aviat de parella, amb unes necessitats molt concretes, suposo que molt lligades a un valor de l'entorn, una relació amb la platja i la natura.
Exactament. Exactament. Això dona també que determinats serveis no els tinguin, per dues raons, perquè no els necessiten, ells van a prendre el sol amb absoluta llibertat i no necessiten determinats serveis i, per tant, no se'ls hi tenen que donar i no s'hi poden posar.
Com quins?
No sé, per exemple, jocs per nens.
Val, perfecte.
Jocs per nens no els necessitaria, en principi, potser sí. S'hauria d'esbrinar més, però la gran majoria, la immensa majoria, no els necessitaria aquests. O esports.
D'acord.
Potser no. No ho han manifestat, almenys. Ells estan allà, s'identifiquen amb aquell entorn i tenen unes necessitats pròpies. La Musclera és un, però també la Picòrdia. La Picòrdia, per exemple, és una platja urbana. Es titula com a platja urbana. La primera és natural, la segona és urbana. I com a platja urbana, doncs hi va la gent del poble, bàsicament, que tenen unes necessitats molt clares.
Com quines?
Com, per exemple, jocs per nens.
Aquí sí.
I van els avis. A vegades acompanyen els avis, moltes vegades els avis van amb els nens i tenen que entretenir-los. Per tant, això demanen.
Correcte.
Totes aquestes coses són lògiques, tenen sentit.
Sí, és evident.
Però, clar, no s'ha quantificat, no ens ho ha dit ningú, ens ho pensem. Ara sí, ja ho tenim, tot això. Ja ho tenim molt clar. Quines són les necessitats, quins són els usuaris de cada platja i, per tant, en funció d'això, quines són les seves necessitats.
Pels que no són d'Arenys, la Picòrdia seria, diguéssim, la platja que quedaria tot just davant mateix del poble, al capdavall de la Riera.
Sí.
I després hi hauria la platja del tercera platja, que és la que uneix la zona portuària d'Arenys amb Canet de Mar, que és una platja, per entendre'ns, allunyada de l'entorn urbà, i aquí suposo que les necessitats seran diferents.
Sí. Aquella és una platja que es qualifica de semiurbana i que té unes necessitats i es concreta amb unes coses diferents a la primera i la segona, però que està entre la primera i la segona que hem dit, entre la natural i la urbana. Aquesta semiurbana té molta part natural, vostè ho ha contemplat, es preserva tot el natural i s'augmenta, s'incrementa, es reposa tot. Ara, per exemple, tenim una tercera part que està renaturalitzada, però una tercera part en què falten dues terceres, una platja que serà molt naturalitzada. Ja ho és, de fet. I, de fet, també s'ha de dir que és una dels ítems de les qüestions que la gent demana i agraeix i les veu bé. Sí, la posa en positiu.
Anava a fer-li una pregunta, no sobre les platges, sinó sobre la gent que ve a les platges. Una curiositat que m'ho he saltat i és... la gent repeteix? És a dir, qui ve torna o hi ha un... O l'ha fet la gent ara a prova Arenys, després se'n va a Canet, un altre dia se'n va a Cunit, l'altre se'n va a l'Ampolla i l'altre se'n va a la costa, a Calella de Palafrugell.
Les 714 enquestes realitzades juliol, agost i setembre, de 10 del matí a 6 de la tarda, diuen que el 80% de les visites repeteixen.
És a dir, són fidels.
Són fidels. I hi ha quartes visites, cinquenes visites, sisenes visites.
Val.
Per tant, si repeteixen. I tan sols un 20%, al voltant d'un 20%, diu que no repetirà o que no sap si repetirà. Però correcte. El 80% repeteix.
I aquí parlem molt, ho mesurem molt amb impacte econòmic. L'impacte econòmic de les platges, de vegades pensem que la gent ve a la platja, aparca, pren el sol, com a molt fa despesa la guingueta, s'enfila el cotxe i marxa. És així o no? O hi ha retorn econòmic?
Hi ha retorn econòmic sempre. Una vegada és directament sobre els xiringuitos de la platja,
que és
i unes altres vegades, algunes vegades, és a la vila.
Val.
Aleshores, hi ha les dues coses, i les dues coses estan quantificades. Però estan quantificades, repeteixo, en aquesta franja horària. Si nosaltres diem, que és el que surt, que els visitants gasten 1.300.000 euros en aquests 3 mesos a la platja, és així, és cert, però ho gasten de les 10 del matí a les 6 de la tarda.
D'acord.
A partir de les 6 de la tarda i abans de les 10 del matí, no sabem què gasten. Els propietaris de negocis de la zona diuen que és molt bona la tarda-nit, i la nit i matinada. De manera que no sabem què representa amb diners tot això, perquè no ho hem estudiat, ens ho podem imaginar, però no ho hem estudiat, no ho sabem.
Vaja.
Però fixi's bé, això que té molt d'interès i que és molt bo saber-ho, té interès pel fet mateix de tenir una sèrie d'eines que no disposàvem abans i que les podem aprofitar. Què interessa d'aquestes 217.000 visites? El que interessa és a veure de quina manera aconseguir un major grau de satisfacció, que estiguin més temps i que a la vegada visitin la vila. Que ja ho fan, però més freqüentment i més activament. Activament des del punt de vista econòmic i social.
Per tant, avui som a dia 20 de febrer, no? 19-20 de febrer. Per tant, des d'ara i fins que comenci la temporada de platges, el que els toca és treballar per satisfer aquestes necessitats o aquestes mancances o aquests gustos que han expressat els usuaris.
Sí, sí, però a mi m'agradaria que quedés molt clar el següent. El govern municipal, la regidoria de promoció econòmica, ja ha fet la feina que havia de fer. A partir d'ara s'han de constituir grups de treball, que és el que he demanat aquesta tarda, i començar a treballar amb el tema. Grups de treball d'empresa privada, de negocis privats. I aquests són els que han de moure-ho tot plegat.
Val.
O sigui, nosaltres no podem invertir en determinades coses. Podem donar aquest tipus d'eines, podem orientar, podem seguir.
Però per...
I...
No, però, per exemple, si volem portar aquests usuaris cap al municipi, sí que podem implementar mesures perquè la vinguda cap al centre vila sigui més fàcil o sigui més informat,
sí,
o sigui més senzill.
Però el sector turístic és el que hauria de decidir, per exemple, què ens interessa més, que aquest 80% estigui més hores o captar aquest 20% que diu que no tornarà. Una pregunta. Hem de decidir què volem. Sí, què voldríem? Que vingués més gent? Turisme en quantitat o turisme en qualitat? Ho hem de decidir la gent de la vila i la gent que té negocis i nosaltres, des del govern, intentar col·laborar amb tot això. Intentar fer-ho possible, fins i tant, perquè també tinguin en compte una cosa. Les platges no són gestionades directament pels ajuntaments. No. Les platges són de costes, i en el cas d'Arenys tenim una platja, que és la Picòrdia, que està gestionada per Ports de Generalitat, i l'altra platja, que és el Cavalló, que està gestionada els 40 primers metres també per Ports de la Generalitat, i la resta costes.
Ja.
Sí. Nosaltres hi podem intervenir, i de fet hi intervenim, però sí, sí. De la manera que podem, hem de lluitar amb tots aquests elements a la vegada.
És el merder competencial que una mica explica el país. En tot cas, això és el que s'ha fet Arenys de Mar, que ho hem volgut presentar. Estic convençut que moltes de les dades i de les conclusions que hem expressat són aplicables a d'altres municipis, d'altres no, però estic convençut que moltes sí, i en tot cas ens posa ja en la línia, en el treball, en la via del treball, per mirar de millorar les nostres platges. En el cas d'Arenys, amb les mesures que creguin oportunes el sector privat conjuntament amb el sector públic i en d'altres municipis doncs, això, amb els sectors que ells considerin més oportú. Ens agrada moltes coses per explicar, però jo, si vol, un altre dia el torno a convidar.
Molt bé, com vostè vulgui.
Li sembla bé?
A disposició.
Doncs, Joan Manel Nogueres, moltíssimes gràcies
i
bona feina. Que en tenen molt, em sembla.
I tant.
Que vagi bé.
Gràcies.
Fins després. A reveure. Gairebé 3/4.
Segueix la llum del far.
I mentre tant, tenim el Ivan Fernández i l'Aaron Marcos molt preocupats pel que s'ha de fer i el que no s'ha de fer a les platges. Ivan Fernández, què tal? Molt bona tarda de nou amb l'Aaron, per aquí.
Ja tenim l'Aaron aquí preparat. Per tant, saludem com cada dimecres l'ambientòleg Aaron Marcos. Aaron, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Com deia en Josep Maria, preocupats pel que podem fer i el que no podem fer a la platja. Avui parlem, de fet, d'una acció que fem gairebé tothom que anem a la platja. Crec que no som conscients, però hauríem d'intentar evitar-ho. Estic parlant del fet de recollir petxines, les closques que recollim, que veiem a la vora del mar, doncs això no s'hauria de fer. És així, Aaron?
Correcte, no s'ha de fer com tantes altres coses, que és la secció de les prohibicions, aquesta, però no, realment, jo crec que és una pràctica, no només a les platges, parlarem del tema específic del que suposa, dels problemes que suposa recollir petxines a la platja, però m'agradaria remarcar que és una pràctica que, especialment a la natura, no?, que és quan afectem, que l'ésser humà, n'hi ha certes pràctiques, com per exemple aquesta d'apilonar pedres a cims de muntanyes o recollir petxines de la platja, totes aquestes coses que tenim la sensació molts cops quan estem a la natura que és una petita cosa que no tindrà importància, no? Però quan aquesta petita acció es repeteix 10.000 vegades o 100.000 vegades, no?, pot arribar a suposar un problema. És el que comentava l'Ivan, si un dia anem a la muntanya i movem una pedra, doncs possiblement no passi res, no? Si van 2 milions de persones, doncs potser movem la muntanya, no?, pedra a pedra. O em recordo un cop que estava visitant el Perú, als Andes, i la típica foto aquesta de Machu Picchu, no? Mm-hmm. Aquesta que, la típica que tothom se fa el selfie, doncs quan vaig arribar allà, i soc de matinar, vaig arribar un dels primers, és una esplanada que ningú, pràcticament ningú... O sigui, no hi cabia gent. Jo no em vaig poder fer aquesta foto perquè no vaig voler caure. Llavors, això, remarcar que quan estem a la natura, el millor, i sabem que estem fent el correcte, quan tenim la mínima intromissió, o sigui, no fem quasi res. Quan marxem està igual que ha estat. En el tema de les platges, i especialment a les petxines, bueno, les platges, com hem recordat molts cops, són ecosistemes. No són parcs urbans, no són equipaments de municipis, sinó que són ecosistemes que tenen un ús públic notori. Això és innegable. I a més, al litoral català, la majoria de platges són d'un ús públic molt alt. I aquest és un fet, pues, que diguéssim que el tema de les petxines és un element d'aquest ecosistema, i evidentment, com qualsevol ecosistema, ho aprofita tot, tot. I el carbonat càlcic, que és del que estan composats les petxines, entra dins de la cadena i és un element molt important per moltes espècies.
Has posat l'exemple del Perú, però em fa la sensació que passa exactament el mateix a les platges. Va molt lligat al turisme. És a dir, recordo un estudi que es va fer a Tarragona, que a l'època on hi ha més turistes a l'estiu, les closques, les petxines, acaben desapareixent de la platja.
Sí, bueno, és un tema de masses, no? I bueno, vull dir, jo recordo del Perú perquè jo anava a fer-me aquella fotografia amb molta il·lusió i vaig sortir d'allà indignat, no? Perquè dic, no, però per exemple, i lligant-ho amb això al company, el Dani, que també fa de tant en quant una secció aquí d'espècies autòctones, m'explicava que la mort de persones per fer-se selfies ha superat a la mort per serps al món, no? Vull dir que és una cosa ja greu. Vull dir, però sí, en aquest tema és un problema. Jo no diria tant del turisme per no estigmatitzar cap sector ni cap... Però sí que és un problema de presència humana. I en general quan és molt notori aquesta presència.
Deies també que les petxines, les closques, tenen una funció a l'ecosistema, vaja, com tot, també com les pedres que es mouen a les muntanyes, però quina seria la funció d'aquestes petxines?
Bueno, més que la petxina en si, és el químic, la composició química de la que estan fetes, que és pràcticament... és una substància molt, 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 molt present a la natura, dins i fora del mar, però tot, la majoria d'esquelets, de coralls, tot el que són mol·luscos, etc., tots usen aquest element. I llavors, aquest element, quan arriba a les platges i es comença a dissoldre, és un component que és de fàcil dissolució, comença l'aprofita molta fauna microscòpica, que alhora és aliment, forma part de la cadena tròfica, és aliment de moltes altres espècies, que també són aliment de moltes altres espècies, i crec que és un cicle que tots tenim més o menys interioritzat.
De fet, també és l'amagatall de moltes espècies.
Correcte. Aquest és, diguéssim, que és l'ús ecosistèmic, no? L'ús químic, l'ús tròfic, però després hi ha un ús pràctic, no? com el típic cranc... L'ermità que utilitza, que colonitza, no té la capacitat de produir aquestes closques i simplement va colonitzant a mesura que va creixent, va colonitzant diferents closques d'altres animals, o aus que utilitzen aquestes per afilar, o inclús, per exemple, el corriol camanegre l'utilitza per assentar el niu. Ah, sí. Per assentar el niu on fica els ous, utilitza moltes petites petxines, la seva preferència.
Les petxines, també em comentaves, que ajuden a controlar l'erosió del sòl. També tenen una funció en aquest sentit.
Sí, perquè quan expliquem... Això és un procés més complex, però intentaré resumir-ho. És que quan aquesta espècie de carbonat càlcic es dissolt, diguem, fa una espècie d'eripac de resina compactadora de la sorra, no? I fa que aquesta sorra sigui més resistent, a part de les mateixes petxines, ja fan de component hidrodinàmic, no? Que frenen una mica la hidrodinàmica del mateix mar.
Mm. Escolta'm, tinc un dubte, perquè us estic escoltant i m'estic imaginant la platja, i sempre aquestes petxines estan... No deia petxines, perdoneu. Aquestes petxines estaven en una franja molt concreta. És a dir, hi ha la franja on trenquen les onades, d'aigua molla, i a més hi ha la franja de petxines, i més amunt, ni una. Bueno, ni una. Sí que n'hi ha, però vull dir que d'una manera molt intensa, amb una franja molt concreta. Per què això?
Bueno, això és el causant de les marees, i llavors les petxines es concentren a la part de la berma alta, i diguéssim, això va associat a la força física que té el mar, que quan té una determinada força física és quan, o sigui, perquè ens entenguem, quan el mar està una mica picat, és quan té la força de moure aquestes petxines. I normalment totes les platges tenen un perfil en què la zona intermareal, que es diu, té un final. Llavors és on s'acaben dipositant aquestes petxines. Diguéssim, quan el mar té una certa força i té la capacitat de moure aquestes petxines per tenir un determinat pes, doncs les va col·locant en una línia concreta, que és al principi de la berma, al final de la zona intermareal, per aquesta zona.
Amb tot això que expliques, Aron, em fa la sensació que ens haurem de començar a preparar, en el sentit de que aviat veurem a les platges aquests cartells prohibit agafar petxines.
Sí, és que jo, aquí no sé si us he donat la vara algun cop amb el tema de les dunes, però em sembla que sí.
Mai, això t'ho espero.
Pues el tema és que jo quan era petit jo jugava a les dunes i jo m'he criat una platja que és a Cunit, ja podies jugar i tirar-te per les dunes i tal. Per què? Perquè érem quatre canalla que estàvem per allà. Quan això va començar a créixer exponencialment, clar, si ho fèiem tots cada dia, acabem destruint les dunes. Total, que al final les dunes s'han tingut que posar uns cordons i pràcticament són quasi un museu, no? On n'hi ha, s'han de conservar i no es pot trepitjar i tal. No és perquè, si passa una persona per una duna, al principi no té un impacte. Si passen 2.000, desapareix, no? I aquesta és la relació, i això passa amb tot. Passa que anem agafant consciència a mesura que van sorgint els problemes, per desgràcia.
Digues.
No, dic, el que passa que es fa, ara pensava, Aaron, però es fa tot molt difícil, perquè, fixa't, acabo de parlar amb un regidor que m'explicava que amb una població de 15.000 habitants venen 250.000 persones a prendre el sol durant un estiu, no? I això genera un impacte econòmic només fins a les 6 de la tarda d'un milió d'euros. Clar, és que al final aquest entorn natural s'esdevé la gallina dels ous d'or. I, clar, els ajuntaments van bojos per explotar-ho, això, no? I trobar l'equilibri aquest és gairebé impossible, per no dir... per no dir que és
molt però jo el que penso és que si volen seguir mantenint la gallina dels ous d'or, precisament el que han de fer és conservar aquestes platges. Si les exploten fins al punt de que les fan desaparèixer o entren en uns problemes ambientals molt greus, perdran aquesta gallina d'ous d'or. I evidentment té un impacte, però escolta, posem gent a la Lluna, posem sondes fora del sistema solar, jo crec que podem agafar la consciència de gestionar una platja ecosistèmicament bé.
Jo aquí crec que passa, és opinatiu, i digues tu l'hereu, però jo crec que passa perquè prenguem consciència als ciutadans. De fet, els ciutadans no valorem d'una platja res més que tinguem un espai per posar la tovallola i que estigui net. I poca, segurament això és una manca de cultura i una manca de coneixement, però no valorem massa cosa més. Per tant, mentre estigui neta i puguem posar la tovallola, lo de les dunes i tal, això suposo que deu ser anar-ho explicant, no?
Bueno, el 40%, el que ens hem donat compte, la gent que treballa en enginyeria ambiental, etc., és que sempre diem que tenim tres pilars, no? El rigor ecològic, fer les coses bé, plantar les plantes que toca, etc. El pilar social és que la gent entengui el que fas, que aquí entraria el que tu comanes, el que tu dius. L'educació ambiental és un pilar bàsic per recuperar i per conservar. I després l'econòmic, no? Tenir les dotacions econòmiques per poder realitzar aquestes dues altres actuacions, perquè la conscienciació ha de ser activa i constant i ha de formar part de qualsevol projecte de recuperació ambiental.
Ara, Ivan, m'he engrescat aquí a xerrar amb l'Aron i no sé si ha acabat fent un mal final d'espai. Si és així...
No, i ara no. Em sembla que el reprendrem la setmana vinent, perquè encara queden coses per dir de la recollida de petxines. Pensava que no era un tema que tenia tant impacte en l'ecosistema de la platja, però l'Aron ens ha explicat que sí, i per tant el reprendrem la setmana vinent, si et
sembla. Va, doncs la setmana vinent seguim parlant, Aron. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, moltes
gràcies. Gràcies. Mira, alguna cosa que fèiem així, ara resulta que el que emprenem en aquest programa cada tarda.
El FAT, el programa mariner de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Divendres, dissabte i diumenge, L'Escala, Vila del Llibre 2019. Presentacions de llibres, taules rodones, activitats infantils i juvenils, representacions teatrals i mostra d'oficis.
L'Escala es converteix aquest cap de setmana en autèntic epicentre literari del país. Més de 75 activitats per a tots els públics, en l'any que es compleix el 150è aniversari del naixement de Caterina Albert, Víctor Català.
No permetis que els altres t'ho llegeixin. Acosta't a L'Escala i comprova-ho tu mateix. De divendres 22 a diumenge 24. L'Escala, Vila del Llibre.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.